Són les 5 de la tarda.
Fórmula Estel, la fórmula musical.
Hola, bona tarda. Els nord-americans voten avui en unes eleccions presidencials sense precedents en què la candidata demòcrata Hillary Clinton arriba amb un lleuger avantatge en els sondejos sobre el republicà Donald Trump. Clinton va acabar la campanya ahir amb un macromíting a Filadèlfia, acompanyada pels Obama i algunes de les estrelles que li donen suport, mentre que el candidat republicà va acabar la campanya a Michigan, un dels estats que espera arrabassar els demòcrates. En aquestes eleccions, a més d'elegir el president o presidenta, els nord-americans renovaran parcialment les dues cambres del Congrés, el Senat i la Cambra de Representants. Són 220 milions els ciutadans dels Estats Units amb dret a vot. Entre les 2 i les 5 de la matinada es preveu que es coneguin ja tots els resultats. Us expliquem també que la compra-venda d'habitatges ha crescut de gairebé un 26% a Catalunya. El nombre arriba a les gairebé 6.000 unitats durant el setembre, segons l'Institut d'Estadística. Al conjunt de l'Estat s'ha registrat un total de gairebé 35.000 compra-vendes d'habitatges al setembre, xifra que representa un creixement del 13,2% en termes interanuals. El conseller de Cultura, Santi Vila, ha rebut avui la notificació del jutjat de primera instància número 2 d'OSCA que ordena a la Generalitat l'execució provisional de la sentència que obliga el Museu Nacional d'Art de Catalunya a traslladar les pintures murals de la sala capitular del monestir de Sixena i a restituir-les a aquest cenobi aragonès. El jutge d'OSCA li ha fet arribar l'escrit en què avisa de les responsabilitats penals que haurà d'assumir i la imposició d'una multa si no fa cas de la sentència que obliga a lliurar aquesta col·lecció. Al setembre, la Junta de Museus de Catalunya s'havia reunit i ja havia fet saber que, d'acord amb la llei catalana, la col·lecció del Museu de Lleida no es pot disgregar. En aquella reunió, la Junta va ratificar els informes redactats ara fa 18 anys i que van servir per avalar la catalogació i protecció dels béns del monestir de Sixena que ara hi ha al Museu Lleidatà. També és notícia que la presidenta del Parlament de les Balears, Txelo Huertas, pensa portar Podem als tribunals per les acusacions de tracte de favor a un company de partit. Huertas, que des d'aquest dilluns està suspesa de militància, ha presidit aquest matí un nou ple de la cambra, presideix durant el dia d'avui, no accepta dimitir del càrrec i, a més, contraataca anunciant querelles i demandes contra diversos càrrecs de la formació de Pablo Iglesias a les Illes. Fins aquí l'actualitat. Ara us deixem amb una nova edició del programa Estem amb tu, amb el Toni Guerrero i el seu equip.
Ràdio Estel, Lleida, 91.5.
Els diumenges a les 10 de la nit, a Ràdio Estel, posem les passions humanes al descobert a les passions segons Rafael Argullol. Un diàleg entre Fèlix Riera i un dels pensadors catalans amb més pes i presència internacional de l'actualitat. Les passions segons Rafael Argullol. Un diàleg únic i irrepetible cada diumenge a les 10 de la nit a Ràdio Estel. Aquest diumenge, el joc.
En qualsevol moment, qualsevol de nosaltres pot fer un pas en fals. Caure al buit. Quan ens necessites, hi som. Taula del tercer sector. 3.000 entitats socials al teu costat.
Del 14 al 18 de desembre, vine amb nosaltres a viure de primera mà els pessebres de Nàpols i Campània. El pessebre jesuïta de Santa Clara, la gruta il·luminada del de l'església de Santa Teresa, les grans figures del pessebre del Gesu, els del Museu de San Martino, els pessebres de la província de Salern. Aquest any descobreix els pessebres napolitans amb el Club Més Amics del 14 al 18 de desembre. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació a clubmésamics.cat i al 93 409 27 70. 93 409 27 70.
Qui llegeix només el que li agrada mai està ben informat.
Aldo Camarota, polític.
Estem amb tu. Ràdio Estel. Toni Guerrero.
Senyores i senyors, bona tarda Catalunya, bona tarda Andorra, bona tarda la Vall d'Aran. Avui és dimarts 8 de novembre de l'any 2016. Estem a Ràdio Estel i naturalment molt feliços de tornar a estar amb tu. Avui toca una de les entrevistes de la setmana, a la primera hora de programa. Ens acompanyarà de seguida el psicòleg i bon amic de Ràdio Estel i bon amic de tots vosaltres, l'Antonio Bolinches. Comptarem també amb la presència de Juan Zayas. I, naturalment, deu estar preparat ja en Lluís Torrelles. Per tant, estimat Lluís Torrelles, bona tarda.
Bona tarda, Toni.
Què tenen que fer, Lluís, els nostres oients a partir d'aquest moment per contactar
amb vosaltres?
Doncs mira,
ens poden fer like a la nostra pàgina de Facebook Estem amb tu, ens poden seguir a Twitter a la nostra pàgina Estem amb tu Ràdio, repeteixo, Facebook Estem amb tu, Twitter Estem amb tu Ràdio, ens poden enviar un correu electrònic a estemamtu@radiostel.cat, repeteixo, estemamtu@radiostel.cat, i ens poden trucar al 93-409-2771, 93-409-2771.
Gràcies, Lluís. 93-409-2771 i 93-409-2772. Atenció, perquè aquest telèfon també serveix per una cosa molt important. Ja esteu assabentats que el proper dilluns, dia 28 de novembre, a les 9 de la nit, 21 hores, a l'Ut de Gas fa la presentació La Indica, la cantant revelació amb el seu concert. Recordeu, dilluns, dia 28 de novembre, a les 9 de la nit, a l'Ut de Gas. I a partir d'aquest moment, i fins que finalitzi el programa, si us truqueu per telèfon, podeu demanar la invitació a la Inés Granados. Per tant, voleu estar presents al concert de La Indica? A partir d'aquest moment ja podeu trucar al 93-409-2771 o 93-409-2772. El dilluns, 28 de novembre, a les 9 de la nit, a l'Ut de Gas. Repeteixo, línia oberta, 93-409-2771 i 93-409-2772. Indica en concert. Dilluns, 28 de novembre, a les 9 de la nit, a l'Ut de Gas. 93-409-2771 i 93-409-2772. Podeu trucar perquè esteu convidats. Como un ave que vuela lejos, muy lejos de su nido. A veces creo que todo es un sueño. No quiero despertar, juro que lo nuestro es todo un sueño. No quiero... Recorda que les línies estan obertes, que pots obtenir de seguida la invitació per al concert de La Indica el dilluns 28 de novembre a les 9 de la nit a l'Ut de Gas, i repeteixo, pots trucar a partir d'aquest moment fins al final del programa. 93-409-2771 i 93-409-2772. Bé, ja comencem, doncs, i al començar què succeeix tots els dies? Bueno, doncs una gran satisfacció, perquè et deus trobar molt bé, deus estar molt tranquil si t'has pres la culleradeta de Colnatur. La culleradeta de tots els dies. Et preocupen els teus ossos o articulacions? Et preocupa la teva pell? Doncs pren cada dia Colnatur. Colnatur, el teu col·làgen de confiança. Ho notaràs i ho notaran. Quina bona solució, Colnatur. Bé, i com comencem el programa també tots els dies i ens anem cap al Parc Natural del Montseny, de seguida escoltarem aquesta música que ens apropa ja en aquest moment a Can Barrina. A Can Barrina, ja saps tu que, entre altres coses, ja és temps temporada de bolets. Recorda, el Parc Natural del Montseny. Can Barrina, no et confonguis.
Els convidem a visitar el Parc Natural del Montseny, on trobaran l'hotel-restaurant Can Barrina, una masia típica catalana on podran degustar la millor gastronomia en un entorn únic per gaudir del descans i de la seva família. Ens trobem a 450 metres sobre el nivell del mar, envoltats de boscos, alzines, castanyers i pins. Can Barrina, a la carretera de Palau-Tordera a Ceba, quilòmetre 12, al Montseny. Truca'ns al 93 847 3065, 93 847 3065, o visita'ns a canbarrina.com. Can Barrina.
Antonio Bolinches.
Bona tarda, Antoni.
Bona tarda. Bé, avui tenim un programa especial, amigues i amics oients de Ràdio Estel, perquè anem a tractar doncs, temes socials que quasi m'atreveria a poder expressar-me d'aquesta manera, no? Temes que ens preocupen a la majoria de pares, a la majoria d'avis, i que realment doncs, són temes que també estan sobre la taula i que no tan sols ens preocupen, sinó que, desgraciadament, són notícies cada dia.
Malauradament, sí.
Per tant, Antonio, bueno, també ens acompanya en Juan Zayas, que estarà la segona part, la mitja hora del programa, aquí amb nosaltres, però també s'incorpora en aquest debat, no? Bueno, en aquesta de tu a tu, entre vosaltres dos, jo aniré moderant.
Ningú sap tant com tots plegats.
Bueno, pues, per això, i sobretot els que saben més que ningú són les famílies que ens estan escoltant en aquest moment. Bé, doncs, no sé, per posar un exemple, és increïble, però és veritat, i se n'ha parlat els darrers dies, les darreres setmanes, les darreres hores, no? Sembla estrany, repeteixo, o sembla mentira, però és veritat, eh? Com pot ser, Antonio, que nens de 12 anys, 13 anys, 14 anys, anem a quedar-nos amb aquestes tres edats,
sí,
comencin a veure i a vegades a veure molt?
Malauradament estem en una època on s'associa la felicitat amb el consum. I a més, a l'adolescent el que vol és experimentar coses d'adult. I les primeres coses que volen experimentar, lògicament, són, entre cometes, els hàbits o les addiccions socials. Per tant, l'alcohol, les drogues toves, el tabac, en definitiva, tot allò que ells consideren que li pertoca fer perquè ja no és un nen. El problema és que encara no és un home i, per tant, no té capacitat d'autocontrol. I el jove es caracteritza per un comportament agosarat, arriscat, on no té la capacitat d'harmonitzar el seu desig d'experimentar amb l'autocontrol necessari. Paracels ja va dir fa 500 anys que el verí és a la dosi. Per tant, si ens prenem una copa de vi o una copa de cava, una cervesa, evidentment forma part dels hàbits socials, però clar, el problema és que beure sense control ens porta a fets tan luctuosos com el que tu comentaves de els comes etílics que, malauradament, acaben a vegades amb la vida de la persona.
I això, doncs, comença, per expressar-me d'alguna manera, amb el típic botellón. Mm-hmm. I l'altra pregunta que et faig, Antonio, és, aviam, nenes o nens de 12, 13, 14 anys, no?
Sí.
Jo, sense cap dubte, i que ningú es molesti, part de la culpa, perquè tenen que estar assabentats que la nena surt en aquelles hores i que aquella nena doncs, va fer alguna cosa, no? O reuneix amb amics, o, sí, o no sé. Però, clar, part de la culpa la tenen els pares, en aquest cas. És que no es pot donar... Bueno, i alguns educadors que també tindrien els propis col·legis, diguéssim, per aquest tipus de jovents, aquests nenes i nens, a donar-los explicacions de quan en quan de dir el que és un botellón, el que tenen que fer. Jo crec que sí que hi ha una assignatura que diuen que s'assembla de la urbanitat que vam estudiar nosaltres.
Sí.
Jo estic convençut que no té res a veure el que ens van ensenyar nosaltres i l'educació que vam aprendre nosaltres i, per desgràcia, en molta part, no tota l'educació, que reben aquests nanos.
Sí, de fet, tal com tu dius, educar és una responsabilitat compartida entre l'escola i la família. I educar, jo ho resumeixo, amb dos principis bàsics. Per una banda, lògicament, és donar efecte, però per altra, posar límits, marcar normes. O sigui, la persona és educada perquè té una capacitat d'autocontrol i de decidir les coses que es pot permetre i les coses que no es pot permetre. Quin és el problema? Que no tots els pares... Jo, més que parlar de culpa, parlaria de corresponsabilitat, perquè la culpa ens immobilitza i, en canvi, la responsabilitat ens activa. I hauríem d'aprendre, la família i l'escola, consciència que, evidentment, la llibertat implica el dret d'autoregular-se. Un és lliure perquè es prohibeix coses, no perquè se les permet. Si jo m'ho permeto tot, no sóc lliure, sóc l'esclau del meu principi de plaer. Evidentment, si m'ho prohibeixo tot, tampoc sóc lliure, perquè sóc aleshores esclau de la meva repressió. Com defineixo jo la maduresa? Plaer suficient amb deure necessari. I per això jo he de decidir quines coses em permeto i quines no. Però quan som adolescents encara no tenim desenvolupat aquesta capacitat d'autocrítica. I aquí és on l'escola i la família hem de donar referents, posar normes i fins i tot marcar límits.
Bé, i sobretot el que tu has dit, que t'he escoltat amb molta atenció, com sempre, responsabilitat.
Exactament.
Responsabilitat als pares, responsabilitat també als educadors. Però bé, si aquesta responsabilitat no existeix, qui té la culpa?
Pues jo crec que en part el model de societat. Estem en un moment de societat molt hedonista, hem confós llibertat amb llibertinatge i creiem que ser lliures és permetre'ns-ho tot, quan curiosament ser lliures és decidir què ens permetem i decidir què ens prohibim, perquè això és el que educa la nostra responsabilitat. La nostra societat ha entrat en un model de felicitat errònia, hedonista i consumista, i creiem que quan més consumim i més gaudim, més feliços serem, quan el que trobem és una felicitat insubstancial. La persona no és feliç perquè consumeix més, sinó perquè s'autocontrola millor el seu consum i perquè decideix, repeteixo, permetre's unes coses i prohibir-se unes altres. Però això triguem 20 anys a aprendre-ho les persones. I a més d'aquest temps que necessitem per experimentar, per autorregular, per decidir, per autoprohibir-se, evidentment, la norma social, quan és molt permissiva, està el que dificulta aquest autocontrol, perquè és molt difícil que tu et prohibeixis a tu mateix més coses de les que et prohibeix la societat. I en una societat on les drogues estan quasi bé legalitzades, les que suposadament són il·legals, i a sobre tenim les legals, com el tabac, com l'alcohol, com les ludopaties, com el joc de tota mena. O sigui, actualment, el joc per internet, els casinos,
en parlarem,
els
tot bingos... En parlarem, si et sembla bé.
Veritablement, és un model de societat orientat a l'hedonisme i a la gratificació fàcil. I això, curiosament i paradoxalment, és el que fa que la vida sigui difícil.
La vida sigui difícil, un titular maco.
La vida sigui igual, crec que ho sé.
No. Bueno, igual no, perquè van canviant les coses. Eh?
I desitjo, la canció.
Jo sí que desitjo que la vida actual canvi una miqueta, almenys. Eh? Sí, jo... És l'únic que demano, diguéssim, que canvia algú o moltes coses que no es fan bé i que no estan... ni són bones ni estan bé.
Jo veig lo següent. Sempre parlem d'això, de valors, de responsabilitat, de tal i qual. Jo crec que és una paraula molt manida ja, Toni, i que realment ja no té força. Llavors jo crec que falta una cosa de cara al tractament, a l'educació de los pares respecte de los fills, és que no se interioritza. M'explico. El nano és light, no té res. Sí. Llavors, per molt que les diguis, i s'ha de començar des d'aquí, crec.
No, perquè, el problema és
perquè
que...
sigui conscient, lògicament, quan un amic seu li invita al botellón, ha de ser conscient que això té una repercussió, que té no sé què.
El problema és que si la família és restrictiva i la societat és permissiva, el jove, d'acord amb el principi de plaer, fa més cas a la societat que a la família. Mm. Per això, moltes famílies què fan? El Toni abans deia... Ja, evidentment que moltes famílies són conscients del problema. I saps què fan? Es concilien entre elles. A quina edat deixem que arribin els nanos? Perquè, clar, si una família et diu a les 11 i les altres et deixen fins a les 12, el que diu a les 11 ho té perdut tot, perquè automàticament diu, ei, que tots els meus amics arriben a les 12. Per tant, s'han de conciliar criteris corporatius. I les famílies, quan concilien i diuen, escolta, a les 12 tots. Aleshores, evidentment, aquella norma es converteix en un referent vàlid. Però quan cada família marca un referent diferent, quin referent guanya? El que és més permissiu pel nano.
Antonio, aquests nens que estem posant l'exemple, de 12, 13, 14 anys, i jo dic, per la teva experiència, si has rebut a pares al teu gabinet i que han parlat d'aquest tema.
Aquest, no? És que, a més, això ho enfoquem així.
Són agressius, aquests nanos? Alguna vegada t'ho han comentat, els pares? Millor dit, un nen a partir dels 12 anys pot ser també agressiu?
Aviam, com tenen poca resistència a la frustració, està clar que quan es contradiuen les seves necessitats, es frustren. I una expressió típica de la frustració és l'agressivitat. Per tant, si és cert que l'adolescència, l'inconformisme, la inseguretat que té el propi nano, l'ambivalència que té en respecte a la seva pròpia font de seguretat i la necessitat de trobar nous plaers que no sempre la família li permet, fa que, precisament perquè porten molts anys actuant des del principi de plaer, quan li posen un límit, el nen es reboti. I en molts casos, certament, pot arribar a ser agressiu.
Estic convençut que molts dels pares que ens estan escoltant en aquest moment potser no tenen aquests problemes, però, bueno, naturalment, també el que deuen tindre, sense cap dubte, és una gran responsabilitat i tindre un sentit de fins d'on pot arribar. Perquè jo, Joan, em faig aquesta pregunta. És normal que un nen de 12 anys surti per la tarda i que torni a les 12 o a la 1 de la nit? Pregunto jo, un nen de 12 anys.
Jo crec que no, perquè els seus interessos tindrien que ser els de jugar, els de no fer coses rares. El que passa és que ara hi ha una substitució, que és l'ordinador.
Sí.
Vale? Los jocs, l'internet...
Les redes socials, que són...
Sí, no està equilibrada la societat. El deia abans que el que té la força al final és la societat. Jo, amb això, m'agradaria tindre també una mica de conversa, perquè jo conec moltes famílies que quan els pares s'han posat d'acord, tots dos, i han dit, s'ha acabat, s'ha acabat.
Clar, clar. Quan les normes són clares, són homogènies, estan ben argumentades, al nano, evidentment, li sap greu que limitin la seva llibertat, però la seva part interna, que sap que s'ha de disciplinar.
Exacte.
Perquè a la vida les coses importants es aconsegueixen perquè una es disciplina.
Exacte.
A la vida, el principi de plaer ens ajuda a gaudir, però només el principi de responsabilitat ens ajuda a progressar.
Clar.
I els nanos, una de les coses que sortosament segueixen aprenent a l'escola és que han d'entrar en una hora, han de sortir en una altra hora, han d'estudiar un mínim, perquè si no hi ha un cert esforç no tenen recompensa. Però tot i amb això, repeteixo, el model social és tan permissiu i l'escola i la família han perdut tanta autoritat que, malauradament, podríem dir que la societat, amb el seu conjunt, està mal criada, i com la societat està mal criada, mal cria els seus fills.
Això m'ha fet gràcia, això de que la societat està mal criada. Tenim de retomar, jo crec, tu com a psicòleg ho veuràs molt millor que jo crec que tenim de retomar un prendre de consciència de que estem cap a ser més animals que persones.
La idea seria conciliar i acceptar que som animals racionals.
Sí.
Per tant, tenim unes necessitats instintives, però que han d'estar regulades per la nostra racionalitat, que és el que ens permet viure amb altruisme. Viure en societat implica regular i limitar les nostres satisfaccions perquè no perjudiquin el dret al altruisme a gaudir de les seves pròpies gratificacions.
Uh-huh.
I això regula mitjà el principi de llibertat. És molt senzill. Només cal aplicar el principi categòric de la moral kantiana i el món funcionaria molt millor. Què deia Kant amb el principi categòric de la moral kantiana? Actua de manera tal que la teva pauta de comportament pugui servir de referent al comportament universal. Dit clar i català, el que no t'agradi per tu, que no t'agradi per ningú.
Exacte.
Queda més d'una hora de programa i, per tant, queda molt que parlar i comentar i que vosaltres tinguem la sort i l'oportunitat de que estigueu sintonitzant una tarda més en Ràdio Estel a aquesta hora del magazín de la tarda. I, naturalment, molts de vosaltres, amigues i amics, deveu estar pensant quins seran els nostres convidats avui o qui serà el nostre convidat musical, perquè això també depèn de vosaltres. ens podeu escriure, ens podeu enviar un correu, ens podeu trucar per telèfon, els nostres telèfons, i llavors dieu qui voleu que sigui el convidat. Avui heu coincidit molts, a tot Catalunya i Andorra, que teníeu ganes d'escoltar el Palito Ortega. Però bé, jo també us vull dir que també tindreu moltes ganes d'escoltar el proper dia 28 de novembre, a les 9 de la nit, a la Indica, que estarà amb el seu concert a Luz de Gas. I tenim moltes trucades, però sembla que el grup no ha escoltat el que dèiem al començament del programa, perquè podeu trucar durant tot el programa, esteu convidats a Luz de Gas el proper dilluns, dia 28 de novembre, a les 9 de la nit. I així de fàcil, eh? Ens truqueu, parleu amb l'Inés, 93-409-2771 i 93-409-2772. El proper dilluns 28 de novembre a les 9 de la nit, el concert de la cantant revelació Indica a Luz de Gas. I el convidat d'avui és el Palito Ortega. El que passa, el que succeeix, que en aquesta primera intervenció del Palito Ortega, doncs canta una cançó que ens alegrarà a tots i que la interpreta amb la Marisol.
Más lindo de mi vida, aunque yo no te lo diga, aunque yo no te lo diga. Si tú no estás, yo no tengo alegría. Yo te extraño de noche, yo te extraño de día. Yo quisiera que sepas que nunca quise así, que mi vida comienza cuando te conocí. Te lo diga, aunque yo no te lo diga. Si tú no estás, yo no tengo alegría. Yo te extraño de noche, yo te extraño de día. Yo quisiera que sepas que nunca quise así, que mi vida comienza cuando te conocí. Tú eres como un sol de la mañana que entra por mi ventana. La alegría, el sueño en la noche, el luz de mi día.
Que sepas que nunca quise así, que mi vida comienza cuando te conocí.
A Ràdio Estel estem amb tu, Toni Guerrero. Et preocupen els teus ossos o articulacions? I la teva pell? Et presentem Colnatur. La seva proteïna col·làgen contribueix al manteniment d'ossos i músculs i la seva vitamina C col·labora a la formació de col·làgen pel funcionament normal de cartílags, ossos, articulacions i pell. Colnatur t'ajuda de manera natural i efectiva. Colnatur, el teu col·làgen de confiança. Ho notaràs i ho notaran. Visita'ns a colnatur.com.
¿Tienes una idea? ¿Eres emprendedor? En Beta Legal apoyamos tu iniciativa mediante nuestro programa especial para emprendedores. Subvencionamos los honorarios para constituir tu nueva empresa. Te ayudamos con la financiación. Buscamos para ti el mejor aprovechamiento de los incentivos fiscales y las ayudas a proyectos. Tú tienes la decisión. Con Beta Legal seguro que puedes. Siempre pensando en ti, porque no queremos que lo legal te suponga un problema. ¿Estás preparado? Llámanos al 93-745-1614, 93-745-1614, o entra en nuestra web www.betalegal.com, www.betalegal.com.
¶¶ ¿Estás cansado de no tener espacio para apuntar las cosas en tu despacho o de que tus hijos te pinten toda la casa? En mipizarra.es descubrirás un nuevo universo para las paredes de tu casa, oficina o jardín infantil, ya sea a través de una solución de pintura o vinilo. Nosotros nos encargamos de saber qué material utilizar y tú defines lo que quieres. Por fin podrás tener un centro de enseñanza único o una oficina inolvidable donde desees, con pizarras escribibles blancas, transparentes o negras. Si alguna vez has soñado con convertir cualquier pared en pizarra, nosotros tenemos la solución. Visita nuestra web mipizarra.es o llámanos al 93 310 2705. 93 310 2705. mipizarra.es.
Clínica Clarós. Més de 60 anys al teu servei. La teva clínica de sempre, ara amb més solucions i més serveis. Especialistes en otorrinolaringologia avançada, implants coclears i d'oïda mitja, audiologia clínica, cirurgia plàstica facial, logopèdia, foniatria i psicologia. La nostra llarga experiència t'ofereix una assistència mèdico-quirúrgica de nivell internacional. I, a més, no et fem esperar. Demana cita prèvia al 93 203 1212, 93 203 1212 o visita'ns al carrer dels Vergós 2931. Clínica Clarós, la teva clínica de confiança.
Els convidem a visitar el Parc Natural del Montseny, on trobaran l'hotel-restaurant Can Barrina, una masia típica catalana on podran degustar la millor gastronomia en un entorn únic per gaudir del descans i de la seva família. Ens trobem a 450 metres sobre el nivell del mar, envoltats de boscos, alzines, castanyers i pins. Can Barrina, a la carretera de Palau-Tordera a Seva, quilòmetre 12, al Montseny. Truca'ns al 93 847 3065, 93 847 3065, o visita'ns a canbarrina.com. Can Barrina. Ens preocupem per les teves inquietuds. Ens preocupem per la teva família. Estem amb tu. Ràdio Estel. Toni Guerrero.
I senyores i senyors, amigues i amics, seguim amb el programa d'avui amb la presència de l'Antonio Bolinches i el Juan Zayas. I, bueno, abans que res, doncs... Estan trucant molts oients i, bueno, una de les coses que m'ha passat ara en aquest moment la Inés és que, bueno, una pregunta que pot ser plural, que és, tornem amb el tema del botellón, sí, i aquestes sortides per, sí, la nit, sí, del control que s'ha de tindre, el que sigui. Clar, i aquesta senyora deia, i quan els pares no permeten que el nen surti o la nena surti, llavors ve... com reaccionen els amics, el grupet, sí, o del, sí, col·legi, tot, sí, el que sigui, que sembla ser que moltes vegades els aparten, llavors.
Sí,
marginen aquest nen, sí, o aquesta nena d'alguna manera?
No sempre el marginen, però deixen de comptar amb ell, perquè, clar, si ells porten un ritme i a l'altre nen no, doncs ells no volen que els hi talli el rotllo. I aleshores, si els altres poden arribar a les 12 i una a les 11 se'n va, evidentment, o el propi nano ja no hi va perquè es veu més limitat i li fa vergonya reconèixer que els seus pares li posen uns límits, i aleshores ell mateix s'automargina o els propis nanos ja no compten amb ell perquè, podríem dir, estan en una altra ona, estan en una altra clau, porten una altra dinàmica. Per això és tan important que els pares concilin entre ells, es reuneixin. O simplement, molts pares fan grups de WhatsApp. Vale, els nanos volen anar a tal lloc. A quina hora els hi diem? A les 12, a les 11, a la 1. Val, doncs, val, quedem d'acord a les 12, a les 12. I aleshores tots els pares diuen, nen, a les 12. I quan el nen busca les coses, no, que al papito li han dit a la 1. Diu, no, perdona, acabo de parlar amb la mama del papito i també li ha dit a les 12. I aleshores veuen que hi ha una conciliació. I en el fons als nens els hi agrada. Encara que una part seva rebutja el control, una altra part seva els hi agrada veure que els seus pares es preocupen, s'ocupen d'ells i els eduquen. I en aquest sentit, si de manera raonada i raonable se'ls hi posen límits, els nanos ho agraeixen perquè intueixen que el que estan fent els seus pares és aplicar el seu sentit del deure per evitar que puguin tenir males experiències per excés de llibertat. Perquè, evidentment, deia la meva àvia, de noche todos los gatos son pardos. De nit hi ha més perills. És quan comença el botelló, quan comencen a fumar porros, quan comencen els primers jocs sexuals. I, evidentment, tot això és molt atractiu pel jove, perquè vol experimentar, perquè és una transgressió de la norma i perquè és una experiència no viscuda que el fa sentir més adult del que és. El problema és que encara no és prou adult per gestionar això bé. I aleshores passen aquestes coses que el descontrol els porta a conductes imprudents que, com conseqüència, i et diré una cosa, quan es combina droga i alcohol, jo he tingut ja molts casos de paranoies tòxiques. O sigui, si tu beus alcohol i ets molt sensible i et fumes un porro, tu pots tenir una paranoia tòxica.
Drogues i alcohol, però tot pot començar amb el tema de la droga, amb els porros.
Evidentment.
Perquè els porros es consumeixen moltíssim.
Evidentment.
Però molt més del que es poden
malauradament,
imaginar les famílies que
s'estan necessitant en aquest moment. Sortosament no tothom s'enganxa, evidentment. Aviam, a Espanya no hi arriba el 10% al percentatge d'alcohòlics, però, en canvi, el 90% bevem alcohol de manera selectiva i de manera mesurada. Els porros, quasi tots els joves, al voltant del 80% els proven, però, sortosament, no només el 10%, que ja és molt, després entren en un altre tipus de drogadicció. La millor droga és la que no es pren, i la millor droga és drogar-se de les endorfines, que genera el comportament i la gratificació del comportament madur i de les gratificacions naturals. Bé. A l'esport, als jocs de socialització, en definitiva, hi ha moltes maneres de divertir-se que no posen en perill ni la nostra integritat física, ni la nostra integritat moral, ni la nostra integritat psicològica.
Una cosa molt important, l'escoltar el que estàs dient en aquest moment, dic jo, jo no soc ningú per orientar aquí o per donar consells, suposo que les famílies que ens estan escoltant ho deuen fer, la majoria absoluta, sense cap dubte, i molt bé. És important, o podria ser interessant, poder practicar esport. Esport què vol dir, Antonio? Futbol, hem de suposar, bàsquet... Allí és on es compenetren més els caps de setmana.
Sí, sí.
Els pares,
clar,
i els fills,
clar.
I llavors, a poc a poc, es munten hasta... Hi ha un conjunt de coses que participen en excursions, però, bueno...
I, a més,
l'esport pot ajudar?
Evidentment, és el gran antídot de la drogadicció, per una raó, perquè tu estàs divertint el teu nen interior, però de manera gratificant i no perillosa. O sigui, la persona que practica un esport no només fa exercici físic, sinó que fa exercici mental i té una gratificació psicofísica. I quan tu tens gratificacions psicofísiques naturals, no necessites el recurs de les artificials. En definitiva, és molt més fàcil que tu no et droguis perquè has de jugar un partit de futbol l'endemà que no pas si vius un estil de vida que no té cap al·licient, i aleshores, com no tens al·licients naturals, et busques al·licients artificials. L'antídot de la droga és l'esport. L'antídot de la droga és la realització personal. L'antídot de la droga és tenir aficions constructives, perquè qui no té aficions és quan cau amb les addiccions. Una afició no és més que una cosa positiva que ens agrada gaudir, i, en canvi, l'addicció és una cosa negativa que no podem deixar de consumir, però que alhora tenim consciència de que no és bo per nosaltres.
El Juan Zayas, que fa molt esport, sempre fixa tu quina aparència té física.
Sí.
Bueno, què opines del que està comentant
l'Antonio? Jo, clar, a veure, jo he viscut sol pràcticament tota la meva vida.
Però, en canvi, tens una important associació d'ajut a la família, no?
Importantíssima.
Perquè te n'adones de la importància que té la família.
Exacte.
Perquè no l'has tingut tant com tu desitjaries.
Jo voldria afegir que jo ara mateix m'estic recordant un noi que té 20 anys.
Sí.
I que va a la universitat. Vale. Vosaltres deieu de l'esport, però és que la festa, moltes vegades, és a les 11 de la nit.
Ah.
I han acabat l'esport, cuidado.
Sí, sí.
Ivan, lo que passa que en aquest nano, que és de per aquí a prop, d'un poble, me va demostrar que en els pobles, si estan més o menys sintonitzats,
sí,
tal,
sí,
no són tan diguéssim, no fan tantes borrades
sí.
com en la ciutat.
No, el problema de la ciutat és que, a l'haver un ventall més ampli de possibilitats, evidentment, qui no troba un tipus de grup troba un altre. I amb els pobles segurament hi ha més informació i també hi ha menys capacitat de diversificar el col·lectiu. I en aquest sentit, evidentment, quan més gran és la ciutat, més gran és la solitud i més gran és la temptació de trobar males companyies.
Parlant, mira, doncs parlant de males companyies i col·lectius, no són cap bon exemple aquests joves, perquè ja no parlem d'aquesta edat de 12 a 14 anys, no, els més grans que venen aquí a passar les vacances,
sí.
o ja s'estan acostumant tant que sí. ja no són les vacances només d'estiu, venen de quan en quan, i són la majoria alcohòlics.
Sí, el turisme de borratxera.
Exactament,
sí, sí,
i tot això hi ha ciutats, hi ha pobles que ho permeten, pues quan sí. tindrien que tindre també una mica de responsabilitat.
Per això ara s'estan conscienciant.
No tot és la pela i no tot
Exacte,
és el negoci.
Sí.
Eh?
La finalitat no sempre justifica els mitjans. Salou, per exemple, ja ha rebutjat aquestes, podríem dir, convencions d'estudiants anglesos que venien cada any. I aleshores el propi ajuntament se n'ha adonat que guanyar cèntims a preu d'afavorir excessivament comportaments de risc i poc ètics, evidentment, no és una bona inversió.
Clar, Joan. Clar. Sí. Doncs, llavors, quines... no sé, a nivell social,
sí.
és lo que les autoritats, què tindrien de fer o què intuïssis tu? Com ho podrien una mica tallar tot? Una mica, sí, per començar a tallar.
És molt difícil, perquè el model de la societat s'ha de revisar. O sigui, hem arribat a un model de societat que creu que la felicitat és consumir més i que si consumim menys serem més feliços. I aleshores hem entrat en un model de felicitat hedonista. Més plaers, més sexualitat, més cotxes... En definitiva, quan la persona se n'adona que per ser més feliç no has de consumir més, sinó ser més segur. I la persona és segura gràcies a que s'autoeduca. I aleshores, el que caldria canviar són els valors socials. I creure i veure que és més important ajudar el proisme que malgastar el diner, que és més important controlar les nostres tendències que deixar que s'expressin de manera improfitosa i, podríem dir, de manera fins i tot perillosa pel propi manteniment del nostre equilibri. I de la... Pensa que un dels grans inductors dels accidents automobilístics és l'eufòria que té la persona quan ha pres una copa de menys. Per això, evidentment, la societat ha de posar uns límits. Però, clar, una societat que, per una banda, fomenta l'alcohol i la festa, i per altra, et posa multes perquè portes un determinat índex d'alcoholèmia, és una societat esquizofrènica, és una societat hipòcrita. Hauríem de tenir menys limitacions i més normes.
Ja.
No hauríem de prohibir tant i hauríem d'educar millor. I això és un problema que hauria de començar per l'educació dels pares. Però si no estem educats els pares, no podrem educar els fills. I els pares hem de ser un bon model de referència. No li podem dir al nostre fill vigila amb l'alcohol prenent un Cuba Libre nosaltres. No li podem dir que la droga és dolenta mentre ens fumem un porro nosaltres. No li podem dir que vigili amb l'ordinador quan nosaltres estem enganxats tot el dia al telèfon mòbil. En definitiva, educar és donar referents operatius positius.
Doncs pues mira, tot això m'està recordant demà la fiesta de l'Almudena, a Madrid.
A Madrid, sí.
I jo recordo ja fa alguns anys, naturalment, jo estava a la ràdio, a veure si feia Barcelona-Madrid, i realment l'alcalde Tierno Galván, si no em falla la memòria,
sí.
doncs ja va ser un dels impulsors que...
Imprudentment.
Amb una gran festa,
sí.
però ple de jovent, estava jo present, vaig sortir i vam anar amb uns companys de la tele, no? Doncs en un moment determinat va dir, i ara, després, ja, a col·locar-os.
Sí, sí.
I tal. No, no, és que és quan un polític molt important, també, espanyol, que tampoc diré el nom, perquè no, a mi ni m'agrada la política, ni m'interessa la política avui en dia, però un polític molt important també va dir, no, dos, eren dos, Eren un i el segon, per dir-ho d'alguna manera, no? I també va dir, no, si el porno té ninguna importància, sí. Senyor, el porno té ninguna importància, però si va acompanyado d'alcohol, que és el que ha dit l'altre, és una bomba, però,
sí,
però a punto.
Sí,
bueno, doncs tot això també és el que deies abans, que el primer que té que fer la societat és ser conscient de com es pot aprendre, a canviar o a fer les coses una miqueta
bé. El problema és que hem confós la llibertat amb el llibertinatge i que molta gent, per demostrar que és moderna, el que fa és estimular la nostra part més immadura. Les persones madures ho són perquè tenen la capacitat d'harmonitzar el plaer suficient que necessita la seva part instintiva amb complir el deure suficient que li marca la seva part social. La persona, repeteixo, no és madura gràcies a les coses que es permet, sinó gràcies a les coses que es prohibeix. Perquè si jo m'ho permeto tot, automàticament no tinc percepció de llibertat.
El temps passa molt ràpid a la ràdio. I aquest programa passa moltes vegades, que passa una hora de seguida, mitja hora encara més de pressa, i això és bo. És bo perquè diuen que la cosa funciona. O almenys el que intentem comunicar, parlar amb vosaltres i fer-vos companyia, doncs us agrada. Seguim amb el tema d'avui. Internet i les redes socials. Per tant, a través d'aquestes redes socials, Antonio, també aquests nanos, que, escolta, no hi ha cap dubte, que les fan funcionar millor dels tres que estem aquí
avui.
Bé, i en aquestes redes socials, els pares tots comproven els nens el que fan,
no,
o si entren a internet...
No, perquè no sabem...
O què té el telèfon...
No sabem com fer-ho. És més, el divendres passat donava la conferència inaugural a un programa d'educació sexual per joves que s'ha aplicat a Lleida, que a més crec que és modèlic i que l'hauríem d'implantar a tota Espanya, perquè, evidentment, la introducció i la iniciació sexual s'ha de fer, evidentment, des del principi de plaer, però també des del principi de responsabilitat. Bé, jo els donava la conferència inaugural de la presentació del resultat d'aquest estudi que s'ha fet a les escoles de Lleida, i està claríssim que un dels grans problemes que té actualment el jovent és la hipersexualització que tenen a partir dels 11 o 12 anys, quan mitjançant les xarxes socials tenen accés a tot tipus de imatges i continguts pornogràfics, que això està esbiaixant la iniciació sexual dels adolescents perquè estan sobreestimulats. Aquí tenim un problema gravíssim, però sobre això podíem estar parlant hores, però ho haurem de fer un altre dia.
Són 3 minuts només, perquè el que explicaves ara en aquest moment, et faig aquesta pregunta, fas la resposta, anem a publicitat i te'n vas al teu gabinet.
Correcte.
Això és molt important per mi, perquè sé el bé que funciona. No, però després d'escoltar-te amb molta atenció, Antonio Bolinches, tot el que tu acabes d'explicar en aquest moment, això vol dir d'alguna manera addicció a les tecnologies?
Pues malauradament cada vegada més. Però a més, les tecnologies estan generant addiccions suplementàries, perquè automàticament no només estic amb una addicció a internet, sinó que a través d'aquesta addicció a internet tinc una addicció al joc i una addicció sexual, perquè mitjançant les xarxes socials jo em puc crear una realitat virtual que m'allunya de la realitat real. I aquest és un problema importantíssim, que aquí tenim, malauradament, un problema que si no es gestiona adequadament, generarà una col·lectivitat de joves dels propers 30 anys que estaran hipersaturats de sexualitat i podríem dir, amb manca d'entrenament per les interaccions socials directes.
No hi ha... Bé, o podria haver-hi alguna solució... doncs, en primer lloc, pogués apartar de moltes coses que són negatives, no? Però pot existir algú que pugui superar tot el que hem estat parlant ara i que almenys aquest jovent que també ens escolten i que formen part de les nostres famílies, que són protagonistes de la societat, siguin una mica feliços, mira el que dic, perquè tot això que hem parlat els hi deu donar minuts de felicitat. Però després d'aquests temps, diguéssim, empleat amb pensant que són feliços, llavors ve el perjudici, no? Vols donar-los un consell, especialment als pares, als avis, a les famílies que s'estan escoltant, perquè puguin coordinar aquestes edats, tornem a lo d'abans, de 12 a 14 anys.
Ja, Confuci deia...
Només... I que puguin trobar un altre tipus de felicitat.
Confuci deia, només pot ser feliç sempre el que sap ser feliç en tot. Clar, ser feliç amb els bons moments, Això ho sap fer tothom. El problema és com tenim la capacitat de gestionar els mals moments, les malalties, el desamor, la pèrdua d'un ésser estimat. I aquí, evidentment, hi ha tres llibres meus que parlen d'aquestes qüestions. Un és Peter Pan pot créixer, l'altre és La felicitat personal i l'altre és Receptes per millorar el món. Amb Receptes per millorar el món parlo que si volem un món millor hem de començar per nosaltres mateixos.
I aprendre, per exemple, l'art d'enamorar-se. Podria ser l'art d'enamorar.
L'art d'enamorar,
fixa. Té una data, perdona. El dia 17 de novembre, a les 7 de la tarda, a la sala cultural del Corte Inglés.
Sí, sí, presentem.
I podran vindre els oients que ens estiguin escoltant en aquest moment.
Estan convidats tots els amics de Ràdio Estel i, lògicament, el teu programa en especial. És una nova edició revisada del meu llibre més traduït i, curiosament, és un llibre que està publicat en japonès i està publicat en coreà. I això em dona, podríem dir un plus d'esperança en què el món pot millorar, perquè totes les cultures estan sintonitzant amb la idea bàsica del llibre. Què dic amb l'art d'enamorar? Que l'art d'enamorar és l'art de millorar. Que si jo em milloro, jo enamoro. Perquè la gent no m'estima per les meves necessitats de ser estimat, sinó pel bon rotllo que jo aporto a les relacions. Per tant, curiosament, la millor manera d'enamorar és millorar.
Doncs, Antonio Bolinches, estarem tots allí el dia 17 de novembre, a les 7 de la tarda, a la sala cultural del Corte Inglés del carrer Portal de l'Àngel. Per tant...
Quan érem jovenets era el cepo, Toni?
El cepo. Bé, de totes maneres, Antonio, el que jo desitjo és que trobem la felicitat, no? Una bona fórmula pot ser llegir el llibre L'art d'enamorar,
sí.
Perquè si estàs enamorat tens felicitat, encara que a vegades sí. No és per sempre.
El que més tenen a veure amb el tema que hem parlat avui, jo diria que són dels meus llibres, un seria La felicitat personal, l'altre, Receptes per millorar el món, i l'altre, Peter Pan pot créixer.
Antonio, quina felicitat que hagis estat amb nosaltres.
I a mi d'estar amb vosaltres.
Antes nunca estuve así enamorado. No sentí jamás esta sensación. La gente en las calles parece más buena. Todo es diferente gracias al amor, la felicidad, ja, 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 de sentir amor. Hoy hace cantar a mi corazón. La felicidad, ja, 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 me la dio tu amor. Hoy vuelvo a cantar. Gracias al amor y todo gracias al amor. La felicidad, ja, 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 de sentir amor. Hoy hace cantar. Sentí jamás esta sensación. La gente en las calles parece más buena. Todo es diferente gracias al amor, la felicidad, ja, 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 de sentir amor. Hoy hace cantar a mi corazón. La felicidad, ja, 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 hoy vuelvo a cantar. Gracias al amor y todo gracias al amor. La felicidad, ja, 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 de sentir amor. Hoy hace cantar a mi corazón.
A Ràdio Estel sempre estem amb tu. I a les tardes ho estem encara més.
Estem amb tu, Toni Guerrero.
A la taula per Nadal, torrons Vicenç, amb una llarga tradició torronera. Torrons tradicionals i altres especialitats, especialment el torró Gramunt. Torrons Vicenç, qualitat, innovació i servei. Amb els millors ingredients naturals seleccionats. Avellanes, ametlles, mel, cacau, tots de primera qualitat. Torrons tous cruixents, torró d'or, torró a la sal, torrons excel·lents, torró dur soufflé, torró de formatge. Mestres artesans des del 1775. A la taula per Nadal, torrons Vicenç, els torrons més familiars et desitgen bones festes.
Atenció, amigues i amics, el proper dilluns, dia 28 de novembre, a l'Ut de Gas, es presenta la cantant Impacte del Moment. La més impactant, naturalment, es tracta, i us ho dic, i vosaltres ja esteu assabentats, és Indica. El dilluns 28 de novembre, a l'Ut de Gas, a partir de les 20:30. I si voleu vindre, esteu convidats, tan sol teniu que trucar-nos al 93-409-2771 o 93-409-2772, posar-se d'acord amb la Inés Granado i esteu convidats. Recordeu, el proper dilluns, 28 de novembre, a l'Ut de Gas, es presenta en concert Indica.
¿Estás cansado de no tener espacio para apuntar las cosas en tu despacho o de que tus hijos te pinten toda la casa? En mipizarra.es descubrirás un nuevo universo para las paredes de tu casa, oficina o jardín infantil, ya sea a través de una solución de pintura o vinilo. Nosotros nos encargamos de saber qué material utilizar y tú defines lo que quieres. Por fin podrás tener un centro de enseñanza único o una oficina inolvidable donde desees, con pizarras escribibles blancas, transparentes o negras. Si alguna vez has soñado con convertir cualquier pared en pizarra, nosotros tenemos la solución. Visita nuestra web mipizarra.es o llámanos al 93-310-2705. 93-310-2705. mipizarra.es.
Senyores i senyors, amigues i amics, recordin que l'Arturo Fernández, l'actor Arturo Fernández, els espera al Teatro Apolo de Barcelona. Enfrentados, no s'ho perdi. Al Teatro Apolo de Barcelona els espera Arturo Fernández.
Te n'assabentes al Twitter, ho comparteixes al Facebook i ho gaudeixes a Ràdio Estel. Si no et vols perdre cap dels programes de la teva emissora, segueix-nos a les xarxes socials, perquè Ràdio Estel t'agrada. Tots som iguals, però a la vegada diferents. Tots som iguals, programa especialitzat en sanitat, temes socials i persones amb capacitats diverses. Tots som iguals, presentat per Ramon Rion, cada dimecres de 8 a 9 del vespre, aquí, a Ràdio Estel.
El primer diumenge d'Advent és també el diumenge de la paraula. Per això, i amb motiu de la Setmana de la Bíblia, que es celebra del 21 al 27 de novembre, Ràdio Estel et convida a ser missioner de la paraula. Fes un donatiu de 9,95 € i rebràs un exemplar de la Bíblia popular il·lustrada per Perico Pastor perquè la regalis a qui tu vulguis. Informa't sobre com rebre-la a casa al 93 409 2770 o a labiblia@radioestel.cat. Despeses d'enviament no incloses. O, si ho prefereixes, vine a fer el donatiu a Ràdio Estel. Comptes de Belllloc 6769 de Barcelona. Més informació a radioestel.cat. Setmana de la Bíblia. Ràdio Estel, mitjà de comunicació oficial.
És a la família on aprenem a ajudar, a col·laborar, a conviure i, sobretot, a somriure. I nosaltres volem ajudar-te a fer-ho. Tu perdràs? Educar en família. Amb la col·laboració de GEC Família.
El Juan Zayas, el nostre comú amic, segueix amb nosaltres aquí a Ràdio Estel i quina felicitat de que estiguis tu també, perquè ens agrada molt estar sempre amb tu. I atenció, perquè alguns s'incorporen ara al programa i ho anem a repetir. Si voleu estar presents el proper dilluns, dia 28 de novembre, a partir de les 9 de la nit a l'Utegas, el concert de la cantant Revelació indica... per tant, és molt fàcil. Truqueu per telèfon, no cal que penseu és que sola no hi vull anar o sol no puc anar-hi. No, no. Parleu amb la Inés, que la Inés és el nostre àngel de la guarda i tot el que feia i totes les trucades que ella rep sempre troba solucions. Per tant, si voleu vindre al concert de la Indica el proper dilluns 28 de novembre a la partida a les 9 de la nit, truqueu ara mateix per telèfon i ja, doncs, demaneu la vostra invitació. 93-409-27-71. Teniu temps fins que finalitzi el programa. 93-409-27-71 i 93-409-27-72. 93-409-27-72. No et perdis el proper dilluns, 28 de novembre, a les 9 de la nit, el concert de Indica, la cantant revelació del moment, amb el seu concert. Dilluns 28 de novembre, a les 9 de la nit, a Luz de Gas. Recorda, 93-409-27-71, 93-409-27-72. Truca'ns ara mateix perquè esteu convidats. I ara també, com tots els dimarts, cada 15 dies, estimat Joan, el Juan Zayas, que ha estat la primera part, aquí amb nosaltres i amb tots vosaltres, millor dit, i amb l'Antonio Bolinches. Bueno, doncs avui, Joan, dintre del teu espai, de què parles, o bueno, de què ens parlaràs, i naturalment quin és el teu convidat.
Ens parlarà el invitat que tenen avui, que és Adenur, creo que lo pronuncio bien, el segundo apellido, el primer apellido ya no sé si lo hago bien, pero Adenur. Adenur es un educador social. ¿Lo digo bien?
Lo has pronunciado muy bien.
Pero yo no tengo muy claro lo que hace un educador social. Me lo imagino, pero ¿me lo podías decir?
Lo puedo aclarar.
Aclarar, sí, exacto.
Lo puedo aclarar perfectamente.
¿Cuáles son tus tareas? En fin, bueno, ¿y cómo te vino eso de educador social? Porque, claro, tú vienes de Marruecos.
Soy de origen marroquí.
Claro, y estudiaste allí también, ¿no?
He venido de Marruecos con la licenciatura científica.
¡Caray!
Y desde la Universidad Politécnica iba continuando mis estudios superiores.
¿Por qué decidiste venir a Cataluña?
He decidido porque, la verdad, desde ahí teníamos buena información sobre Cataluña y yo tenía mis hermanos y la familia...
¿Aquí?
Antes, estaba aquí.
Y, por lo tanto, te sientes feliz, ¿no?, los años que llevas... entre nosotros o con nosotros.
Exacto. Me siento muy feliz con ustedes en Cataluña y en toda la sociedad.
Tal como está la vida y las circunstancias de la vida, padre de tres hijos, eso no es fácil, ¿no?, para poderlo llevar bien, ¿no?
No es fácil, pero también es fácil.
Y bueno, lo que decíamos en la primera parte del programa, te veo muy feliz. Y por lo tanto, bienvenido, y que Juan siga con sus temas.
Sí. Entonces, tú viniste aquí porque, ves, te gustaba, tenías información de Cataluña, ¿no? Y dijiste, bueno, pues para allá, ¿no? ¿Llegaste directamente a Barcelona, Manresa? ¿Dónde llegaste primero?
A ver, todo el mundo sabe que Barcelona es la capital europea, la capital mediterránea, ¿no? Entonces, no es difícil tener más información sobre Cataluña.
Bueno.
Y teniendo aquí amigos, familia y tal, entonces era una buena referencia.
Claro.
Como un sitio donde se puede
vivir.
Pensar, vivir y mejorar la vida y vivir los sueños. Exacto.
Claro.
Entonces aquí, como teníamos la Universidad Politécnica, tenía la oportunidad de venir a continuar a seguir mis estudios.
Porque el idioma lo aprendiste allí, aquí.
¿Cómo? Bueno, también estoy en Marruecos y del norte, de Tetuán, y allí también tenía el acceso a través de varios centros culturales españoles a tener ideas sobre el tema de castellano.
Muy bien.
¿Qué sientes o cómo te sientes cuando, por ejemplo, a través de los medios de comunicación, la televisión, para poner un ejemplo, ves el tema preocupante de la inmigración en estos momentos?
A ver, la verdad, el tema de la inmigración es un tema muy preocupante, es un tema muy crítico también, y depende cómo los medios de comunicación tratan el tema, porque a veces cuando los medios de comunicación tocan los puntos débiles de la inmigración y de los inmigrantes, la cosa, la verdad, está muy preocupante. Uh-huh. Pero también hay varias oportunidades cuando los medios tocan los puntos positivos, es una cosa que te da más alegría. Uh-huh. Entonces hablo de puntos negativos y positivos porque existen.
Hay un porcentaje amplio y muy grande y que también preocupa, claro, cuando lo ves, lo ves en televisión o lo ves a través, o te enteras a través de los medios de comunicación y cada vez va aumentando, son más los niños que llegan como inmigrantes.
Exacto, porque eso, los niños, es un fenómeno últimamente que está, la verdad, llamando la atención a todo el mundo, sobre todo a los medios de comunicación y a los responsables políticos, sobre todo desde el norte de África. Eso sí, es una realidad. ¿El por qué? Pues los niños, por un lado, saben que aquí tendrán más derechos y más oportunidades de conseguir, digamos, un sueño para
Perdona,
ellos.
Lo sabrán los padres, naturalmente, o sea, que no han podido pues participar con ellos, ¿no? Pero, naturalmente, esos niños sufren muchísimo por las edades que tienen. Se van a encontrar en países que no conocen. Realmente, lo maravilloso sería que luego aprovecharan ese mal viaje para encontrar el buen viaje de la vida para ellos, ¿no?
Bueno,
porque no va a ser fácil, y tú que lo conoces profundamente, esos niños les cuesta mucho, ¿no?, incorporarse y no sé, y incluso estar con una familia, porque esto no nos lo cuentan exactamente. ¿Esos niños o todos van a ir a parar a una familia?
Exacto, porque los niños lo que hacen es vivir una aventura, porque ellos no saben dónde van y dónde vienen. Además, los niños, cuando vienen de ahí, la mayoría de ellos no estaban integrados en su tejido también familiar o social, o etcétera, porque estaba ahí, empezó por la calle, empieza un fracaso escolar, pues pasa a vivir los daños de la calle ahí mismo. Entonces, luego le viene la idea de emigrar hacia España o hacia Europa. Pero aquí hay dos tipos. Normalmente los niños o los menores, hay una variación muy, muy, muy amplia de perfiles, pero los podemos dividir entre dos perfiles. Por ejemplo, algunos vienen perdidos. Por ejemplo, ahí mismo se meten en el tema de droga, el tema en la calle y tal. Entonces, cuando su vida ahí se fracasa, pues piensa cruzar, digamos, las fronteras como si fuera una aventura de niños, porque son niños. Pero hay otros que vienen con objetivos bien claros. Bien claro, significa ahí mismo estaban parcialmente integrados, entonces si saben de aquí pueden mejorar su futuro, pueden conseguir algunos de sus objetivos personales como el trabajo, formación, etc.
¿Las mafias son los que coordinan y llevan para que se produzca estas situaciones? ¿Existen mafias tal como se cuenta? O a lo mejor lo entendemos y a veces no lo entendemos.
Es posible,
entendemos, pero digo, en tema negativo, ¿no?
Sí, 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 porque al nivel de niños, la mayoría de ellos vienen, por ejemplo, escondidos debajo camiones, debajo buses, debajo y tal. Entonces, es la única. Ellos no. En este caso no podemos hablar de mafia, pero podemos hablar de una mafia indirecta, porque uh-huh. los que ignorar este fenómeno y facilitar que estos van llegando a España de esa manera, un poco llena de obstáculos y de miedo y de problemas. Uh-huh. Pero entonces aquí la mafia para los niños es muy difícil hablar de una mafia exacta.
Bueno, veamos a Adenur. Si te parece, damos un pequeño giro a nuestra conversación. Y me gustaría que nos empezaras a introducir en el mundo que tú te mueves. Sí. Creo que estás en Manresa.
Sí, sí, estoy en Manresa.
Que tú vives en Manresa, tu querida Manresa.
Bueno, yo vivía en Barcelona, pero desde hace 2002, me parece, ya estoy en Manresa. Ya soy
estás
Manresa.
Allí. Y exacto. Entonces, ¿qué tal? ¿Cómo va?
Ahí lo que vivimos, bueno, es una ciudad tranquila, ¿vale? Hay menos movimiento que en comparación con España, con Barcelona. Y ahí lo que vivimos día a día, una lucha contra la vida y para la vida, con los niños, nuestros hijos, y cuando estamos librando, digamos, y cuando estamos trabajando y estamos acompañando estos menores a tener confianza en sí mismos y a tener unos referentes en cambio de sus padres, porque los que están aquí como menores todos están en una situación de desamparo.
¿Ah, sí?
Entonces, nuestra función se concentra sobre el tema de acompañar a estos chicos desde las fundaciones y los centros que trabajan con ellos.
Uh-huh. Le damos integración,
Cuando hablamos de acompañamiento es por lo menos pues hacerle un tipo de asesoramiento, un tipo de formación y gestión de día a día, ¿no? Para su vida, para que esté protegido y que va y para que va aprendiendo poco a poco a integrarse, pero uh-huh. tal como he hablado varias veces cuando hablamos de la integración, yo prefiero hablar de la convivencia. Porque lo de integrarse, según lo que entiendo yo, es un término más bien matemático o científico.
¿Cuándo y por qué decides trabajar con menores?
A ver, yo al principio he empezado a trabajar con los menores estando en la Universidad Politécnica. He empezado a trabajar como voluntariamente.
Voluntario.
Dando cursos de castellano, de árabe, de refuerzos escolares, acompañamiento, etcétera. Entonces, con el tiempo, este sector de menores nos han ofrecido oportunidades, la verdad.
Sí.
Había demandas de educadores y tal, y nos hemos metido en este dominio. Y a lo largo de estos años también nos hemos ido haciendo formación continua en el tema de la educación social y de la integración y de menores, sobre todo.
¿Son chicos de familias inmigradas, la mayoría?
A ver, voluntariamente hemos trabajado con los niños de familias que viven aquí, inmigradas.
Bien.
Pero
viven aquí inmigradas, son de fuera.
Sí, son de fuera, pero viven aquí, de origen de fuera, pero viven aquí. Por eso tenían, digamos, problemas de es que los niños no sabían nada de árabe.
Claro,
son,
claro.
Son catalanes, son de aquí.
Claro.
Entonces, a estos también les hacía bien enseñar un poquito de su idioma de origen para poder recordar.
Sí, un poquito, sí.
Por estos, pero hablamos de menores, de centros, no, son de fuera, que han venido de fuera hace poco.
Vuestro colectivo trabajáis juntos, esto está claro, ¿no? Digo, trabajar juntos, ¿qué quiere decir? O sea, ¿cómo se desarrolla, vuestra forma de educar?
A ver, educar es acompañar normalmente, es normalizar la vida de un menor que le falta, digamos, conductas normales, que le falta estrategias de, digamos, de... perdón. Entonces, más bien educar es acompañar y asesorar, enseñar a un chico que acaba de llegar aquí sin saber nada de dónde está, a acompañarle a integrarse o a empezar a convivir positivamente con la sociedad.
Uh-huh. Y todo eso trabajando juntos, claro. ¿Eh?
Sí, claro, trabajamos juntos, en equipo.
La misma cama y un bocadillo. cigarrillo a medias. Juntos, cualquier situación, de broma entre las cosas serias. El mundo entre dos, diciendo los problemas a Dios.
Estem amb tu, Toni Guerrero.
60.000, 23.000 o 30.000 solo son números. Lo que los hace grandes son las historias que hay detrás de ellos, como los 60.000 niños atendidos, los 23.000 empleos creados o las 30.000 viviendas sociales. Gracias a todos por hacerlo posible un año más. Obra social La Caixa, el alma de La Caixa.
Encara no coneixes la joieria Gem Ferrer? Al nostre establiment t'oferim allò que estaves cercant. Dissenys personalitzats sempre amb la màxima qualitat i originalitat. Ens adaptem a tu, perquè volem que et sentis únic i especial. A més, també disposem de serveis de reparació, fabricació i transformació de joies, rellotgeria i reparació de totes les marques de rellotges. A Gem Ferrer ens esforcem per aconseguir els millors resultats. Ah, i si com a molts de nosaltres t'ha enxampat la cresta de setembre i necessites finançament, a Gem Ferrer també comprem plata i or. T'estaràs preguntant on pots trobar-nos, no? Visita'ns al carrer Montaner 76 de Barcelona o truca'ns al 93-453-0391. 93-453-0391. A Gem Ferrer pensem en tot. A què estàs esperant?
I recordin que el nostre joier Gem Ferrer també els espera al carrer Palència número 12. Gem Ferrer.
Et preocupen els teus ossos o articulacions? I la teva pell? Et presentem Colnatur. La seva proteïna col·làgen contribueix al manteniment d'ossos i músculs i la seva vitamina C col·labora a la formació de col·làgen pel funcionament normal de cartílags, ossos, articulacions i pell. Colnatur t'ajuda de manera natural i efectiva. Colnatur, el teu col·làgen de confiança. Ho notaràs i ho notaran. Visita'ns a colnatur.com. Encara no coneixes la joieria Gem Ferrer? Al nostre establiment t'oferim allò que estaves buscant. Dissenys personalitzats sempre amb la màxima qualitat i originalitat. Ens adaptem a tu, perquè volem que et sentis únic i especial. A més, també disposem de serveis de reparació, fabricació i transformació de joies, rellotgeria i reparació de totes les marques de rellotges. A Gem Ferrer ens esforcem per aconseguir els millors resultats. Ah, i si com a molts de nosaltres t'han enxampat al setembre i necessites finançament, a Gem Ferrer també comprem plata i or. T'estaràs preguntant on pots trobar-nos. Visita'ns al carrer Montaner 76 de Barcelona o truca'ns al 93-453-0391. 93-453-0391. A Gem Ferrer, pensem en tot. A què estàs esperant?
I recordin que el nostre joier Gem Ferrer també els espera al carrer Palència número 12. Gem Ferrer.
Clínica Clarós. Más de 60 años a tu servicio. Tu clínica de siempre, ahora con más soluciones y servicios. Especialista en otorrinolaringología avanzada, implantes cocleares y de oído medio, audiología clínica, cirugía plástica facial, logopedia, foniatría y psicología. Nuestra experiencia te ofrece una asistencia médico-quirúrgica de nivel internacional. Y además, no te hacemos esperar. Pide cita previa en el 93-203-1212, 93-203-1212 o visítanos en la calle Los Vergós 2931. Clínica Clarós, tu clínica de confianza.
Porque la defensa de tus derechos nos importa, con Betalegal tú ganas. Defendemos y optimizamos tus intereses ante la agencia tributaria. Damos un valor añadido a tu empresa y más de 3.000 clientes de casi todos los sectores nos avalan. En Betalegal Abogados y Asesores Tributarios prestamos servicios dirigidos a empresas, profesionales y particulares bajo una perspectiva de eficacia y eficiencia. No lo dudes más, disponemos de expertos en cada una de las áreas de actuación: jurídico, fiscal, laboral, consultoría. Tú tienes la decisión. Con Betalegal seguro que tú ganas, porque nos preocupamos por tus intereses. Te ofrecemos soluciones eficaces, eficientes y, sobre todo, rentables para ti. Llámanos al 93-745-1614, 93-745-1614, o entra en nuestra web betalegal.com, betalegal.com.
I un dia més, con la Tor, aquí al programa, i en directe, la senyora Maria Teresa Figueres. Maria Teresa, bona tarda.
Bona tarda. Bé, doncs dir-vos que els productes alimentosos Colnatur es basen en les propietats de la seva proteïna col·làgen assimilable, enriquida en vitamina C. Perquè prenem cada dia Colnatur, cuidem les nostres articulacions, ossos, músculs, dents i pell de forma natural i efectiva. Colnatur es pot prendre en qualsevol edat o situació, però és imprescindible a partir dels 40 anys i també per tots aquells que practiquin esport o exercici físic a qualsevol edat, perquè els seus beneficis els notem ja des dels 3 primers mesos i si els seguim prenent cada dia ens acompanyaran al llarg de la nostra vida. En resum, prendre cada dia Colnatur és un hàbit de vida sana que ens ajudarà a mantenir-nos en forma i vitals durant molts anys.
Estem amb tu, Toni Guerrero.
I estem amb tu, Juan Zayas. Estem ja a la recta final del teu convidat d'avui. Per tant, anem a aprofitar aquests dos minutets que ens queden.
Sí, sí, sí. Él tiene mucha experiencia en convivencia, ¿verdad, Adenor?
Exacto.
Háblanos de esto. ¿Cómo funciona?
Sí, hablo de convivencia e integración porque lo que hemos practicado a lo largo de nuestro tiempo en Cataluña. Entonces, todo el mundo habla de integración. Lo que pasa cuando se habla de integración es un término, yo lo veo, más científico. Pero más correcto, más sencillo, más práctico, podemos hablar de convivencia. Es decir, seamos o vinimos de donde vinimos, si nos respetamos, podemos convivir bien en una sociedad madre, como el caso de Cataluña.
Bueno, pues ¿qué es lo mejor de la diversidad cultural?
Lo mejor de la diversidad es la riqueza permanente, porque la diversidad cultural es una riqueza día a día, es decir, es una cosa que suma a la sociedad madre, suma valores, suma diversidad, suma cosas día a día. Es una cosa que cada uno de su parte puede importar a la sociedad catalana, en este caso, para un crecimiento cultural.
¿Dónde y cómo te imaginas en un futuro?
A ver, en mi opinión, el futuro está siempre en cualquier sitio, porque depende de nosotros.
Sí, sí, sí.
Porque siempre yo me baso sobre un dicho que dice, la alegría existe siempre y en todos los sitios, y depende de las personas. Es que podemos, porque es un dicho que lo tengo traducido desde el idioma francés. Si quieres lo puedo decir.
No, claro. Entonces, libertad total de expresión.
Lo bueno existe partout y toujours.
Claro.
Pero depende de las personas. Si somos optimistas, si somos con energía y capacidad de trabajar y de averiguar y de movernos, vamos a poder vivir feliz sea donde sea. En el caso contrario, si no trabajamos y no nos pongamos un poco activos, no podemos vivir feliz.
¿Te has sentido feliz en este programa?
Estoy muy feliz, os agradezco, porque es verdad.
¿Y cómo pueden nuestros oyentes contactar contigo?
Pues a través de vosotros y de ustedes.
Pues Juan Zayas, mejor que
sí,
nadie.
Sí, yo tenía tu teléfono por aquí, que lo voy a dar. Mira, el teléfono es el 660-240-035. ¿Sí? ¿Me he equivocado?
Es correcto.
Es correcto, lo repetimos. 660-240-035. 0-3-5.
I, querido Juan, per contactar con Jack Família?
Ah, Jack Família és molt important, eh?
Molt, molt important.
Molt important. Oh. El Joan Zayas està al 93-313-5689.
Repeteixes?
93-313-5689.
Bueno, pues gracias por haber venido. Gracias, Joan. Fins aquí...
Gràcies a tu.
Fins d'aquí 15 dies.
Muchas gracias.
Si després del programa d'avui noteu que esteu feliços, me n'alegro moltíssim. Si heu trobat també, entre altres coses, un petit motiu d'alegria, només desitjo una cosa.
Escucha, hermano, la canción de la alegría, el canto alegre del que espera un nuevo día.
Estimat germà, estimades germanes, doncs demà ens retrobem aquí a Ràdio Estel. Demà tindrem un programa dedicat al món de la moda, aquella moda de Catalunya, d'aquells anys també inolvidables, a l'any 60, 70, 80, estarà present, està aquí, estem amb tu i a Ràdio Estel. Per tant, que sigueu feliços, una forta abraçada per tothom i, com sempre, bona tarda Catalunya, bona tarda Andorra i bona tarda la Vall d'Aran.
A Ràdio Estel, estem amb tu, Toni Guerrero.